Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell fa 20 anys i que emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i el diumenge a les 3 pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb un altre periodista, en l'Albert Sáez, que és l'autor de El periodisme després de Twitter, un assaig sobre la crisi del periodisme en l'era de les xarxes socials. Per la seva banda, en Joan Jofre, el consultor informàtic de la casa, ens parlarà avui de virus i, sobretot, d'antivirus. Amb tot això, farem el programa de la setmana del 10 d'abril.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aquesta setmana a l'Internauta us proposem debatre al voltant d'un llibre. Començarem debatent al voltant d'un llibre i ja veurem on acabem, perquè les converses tenen aquestes coses. Concretament, el periodisme després de Twitter, notes per a repensar l'ofici, que és el llibre amb el qual Albert Sáez va guanyar el Premi Octubre, l'últim Premi Octubre que s'ha atorgat, el del 2014. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies.
Jo, abans d'entrar al llibre, en concret, volia comentar-te un detall que em sembla interessant. Fins ara havíem vist molts anàlisis, molts llibres sobre internet que eren molt teòrics. Molt, sobretot les facultats, evidentment, s'han volcat en el tema, no? En el teu cas hi ha una particularitat que a mi m'interessa molt, que és que tu tens una vessant universitària, però tens una vessant de trinxera, en aquest cas les teues responsabilitats al periòdic actualment, però abans a la corporació, al diari Avui, és a dir, no parles des de, diguem, aquest paradís celestial que a vegades parlen els professors universitaris, t'ho dic perquè moltes vegades m'hi he trobat, no?, que llegint llibres sobre internet i el periodisme, pensaves, bueno, aquesta gent on viu, no?, perquè no té res a veure amb la realitat. En el teu cas és un llibre fet amb passió, però una persona que combina les dues vessants.
Sí, aquesta doble vida, no? I al final haver de posar-te davant d'uns estudiants i explicar-li en què consisteix el teu ofici, que té una part de reflexió teòrica, però després té una part d'aplicació pràctica. I de com respondre als neguits d'uns estudiants de periodisme avui és una mica d'on parteix aquest treball. No?
Amb aquest títol una mica provocatiu, suposa que el periodisme després de Twitter, no sé si ho dius com perquè Twitter ja agafa totes les característiques d'internet i les explota, o...
Bueno, la idea és que una mica totes les novetats o els reptes que planteja l'entorn digital, el periodisme, crec que en aquests moments, demà no sabem què passarà i demà passat encara menys, la sintetitza bastant Twitter, no?, que és la immediatesa, la capacitat d'emetre qualsevol cosa per qualsevol persona des de qualsevol lloc i la necessitat d'interactuar, no? A mi em sembla que aquestes són les tres novetats o els tres reptes que aporta el món digital al periodisme i que a Twitter és on ara es veuen d'una manera més clara, no? Però evidentment del que intento parlar és de com l'entorn digital canvia l'ofici del periodista.
Tu comences al principi, no sé si ho trobaré, però dius que la debilitat del periodisme actual és empresarial i econòmica, però té una dimensió ontològica. S'han succeït diverses capes de crisi, és a dir, internet arriba però no comparteixes la idea de que troba un terreny adobat precisament en com s'estaven comportant els mitjans en el moment que entra internet, amb un altre comportament...
No, totalment d'acord, no? És a dir, i en el llibre intento explicar que algunes debilitats econòmiques són anteriors al boom d'internet, no diré a l'aparició d'internet, però sí a l'extensió d'internet. No? Ja feia molt de temps doncs, que les empreses estaven invertint més diners en alimentar artificialment la seva audiència que no en produir continguts que els hi provoquessin un més gran vincle amb l'audiència, per exemple. No?
Vendre plats i olles, que ho descrius molt ben descrit.
Vendre plats i olles i vendre tota mena d'artefactes. No? Una dada que surt, per exemple, al llibre és que l'any 2003, que podem dir que internet no era el que és ara, tots els beneficis del diari El País provenien de les promocions i el que era el negoci estrictament periodístic tot just feia les paus, no? En un moment de gran inversió publicitària. Per tant, com tu deies, i com dieu a València, el mal ve del mansa, no? Per això hi ha un moment que faig una mica de joc de paraules i dic que a vegades parlem dels nadius digitals, però també hauríem de parlar dels fugitius analògics. És a dir, hi ha gent que es desenganxa del periodisme perquè el periodisme no li ofereix o no li proporciona allò que li promet. No? I per tant, hi ha un desencantament de la gent, del públic, respecte al periodisme, que evidentment, quan troba a internet un espai alternatiu, doncs, òbviament, l'aprofita.
Un espai que tu el critiques d'una forma molt, molt disseccionada i molt, molt concreta, però que, diguem, té una primera topada amb això, amb el famós eslògan marca del periodisme ciutadà, no? Que és allò,
sí.
Aquesta cosa de dir, com si pogueren haver cirurgians ciutadans o
clar, l'altre dia em deia una persona que només conec el Twitter i que a més no en sé la identitat, però que hi tinc una certa relació, que és el Roger Vinton.
Personatge que s'està convertint en mític.
Que s'està convertint en mític, no? Doncs ella em deia, no entenc com poden publicar en els diaris coses amb tan poc valor, no? És a dir, que aportin tan poc. Jo crec que el periodisme ciutadà en un moment determinat es veu com una alternativa al periodisme, perquè si el periodisme es limita a reproduir notes de premsa i es limita a donar els testimonis de la gent sense cap mena d'interpretació, doncs això evidentment ho pot fer qualsevol. Això és veritat que ho pot fer qualsevol. No? Si la cirurgia fos incapaç d'operar agafant el símil que tu deies, no? Les malalties que avui en dia és capaç d'operar i es limités simplement doncs, a cosir les ferides, doncs abans hi havia barbers que cosien ferides, no? Perquè no era una professió prou especialitzada o no tenia el grau de coneixement que requeria. Jo crec que una mica, si es va arribar a pensar que el periodisme podia ser ciutadà, és perquè es confiava molt poc en el periodisme professional.
El que passa que em sembla que al llarg del llibre a mi m'ha sobtat una cosa que és com si feres en algun moment l'equiparació de que tot el periodisme per internet és una cosa i tot el periodisme que no és d'internet és una cosa que no em sembla una realitat massa
no.
Clara, això tampoc.
Jo crec que aquest és un perill i és veritat que pot ser que en algun moment en el llibre es plantegi així i a mi em sembla que el que hem de defensar, no? Jo deia fa poc que el periodisme és un, no? I es pot fer a molts llocs diferents. I el bon periodisme és un i es pot fer a molts entorns diferents i el mal periodisme és un altre i es pot fer molts jocs diferents. No? És veritat que hi ha a vegades aquest perill d'establir, perquè algunes regles del joc són diferents, no? I hauríem d'aconseguir que fossin les mateixes. No? Jo també una mica en el llibre em queixo de que hauríem d'aconseguir que hi hagués una convergència també de l'exigència en els dos formats. A vegades hi ha molta informació que es publica en els mitjans tradicionals que és banal, però en canvi, com que té el pedigrí d'estar en un mitjà tradicional, no la qüestionem, i en canvi hi ha molta informació seriosa que la gent pensa que perquè circula a través de la xarxa i no circula a través dels circuits convencionals no té la consistència que té. I moltes vegades la té, i moltes vegades té molt més impacte social, no? Jo poso, per exemple, un petit exemple, és dir, el periodisme convencional havia fet infinitat d'articles sobre els aforats a Espanya, no? Llarguíssims, i fins que un individu va fer un gràfic de barres, però que ho deia tot, que ho interpretava tot, que ho explicava tot, no? És veritat que hem de trencar aquesta barrera, no? I una mica el llibre intenta trencar aquesta barrera i dir, home, portem el bon periodisme, que no li faci mandra adaptar-se a les xarxes i deixem que a les xarxes doncs, també hi hagi algunes de les regles del joc que s'hi han servit en el periodisme convencional.
Intel·lectualment, jo crec que és honrat en el sentit que tu fas en el llibre, que quede clar on estàs tu, no? És a dir, tu estàs en mitjans tradicionals que estan fent un esforç molt gran d'adaptació. El periòdico, per exemple, el vostre director és un bon exemple de usos de Twitter, precisament, per exemple, no? I a mi m'ha semblat especialment interessant quan planteges els matisos a fer, no? És a dir, per exemple, hi ha un moment que dius que avui el periodisme ja no és només un mètode objectiu d'aproximació a la realitat social, sinó un sistema d'interpretació que construeix la realitat pública i rellevant social, no? Que és un tema que aquests dies, per exemple, curiosament, a través de la televisió, que la donaven per morta molta gent, doncs està tenint una influència política tremenda, no? Com estem veient, diguem, en les enquestes, els resultats d'Andalusia, etcètera, etcètera, no? S'entén des dels mitjans tradicionals aquest canvi? A vegades, quan veus la resistència de part dels mitjans tradicionals, és més resistència precisament a aquest canvi?
Sí.
O és enyorança d'un passat que no tornarà quan eren...
Jo crec que hi ha una mica de les dues coses, no? És a dir, hi ha encara molts mitjans i molts periodistes que, quan parlen de la situació actual, la veuen com un túnel, no? Estem en un moment de foscor, de crisi, però això passarà i després tornarem a sortir i el sol serà com el d'abans i el paisatge serà com el d'abans. Jo crec que aquesta és una metàfora equivocada del que ens està passant en el cas del periodisme, no? Estem davant d'una cinglera, no? Hi ha un tall, hi ha un tall en la superfície i aleshores o tens prou força i prou impuls per saltar, o hi ha gent que ja està a l'altra banda i ja viu en l'altra banda de la cinglera, no? I ja s'ha instal·lat i no et necessita tu. Per tant, és veritat el que tu deies, que els mitjans tradicionals han de fer un doble esforç, no? Hi ha un informe de Deloitte que és molt curiós perquè diu canviar d'ales sense deixar de volar. És una operació molt complicada. Però és això el que han de fer els mitjans tradicionals si volen estar en l'entorn digital. I és veritat que a vegades hi ha mitjans que ja han nascut o que ja heu nascut en l'entorn digital que ho teniu més fàcil, no? Però jo crec que també val la pena fer aquest esforç de traslladar les bones pràctiques que hi havia en el periodisme tradicional, que ja ho heu fet molts mitjans, però jo crec que encara ha d'haver-hi més colonització, per dir-ho d'alguna manera, del bon periodisme en l'entorn digital, no? Ara, això vol dir fer un exercici d'humilitat molt gran, que és això de baixar del catafalc, no? És a dir, jo dic una mica en broma que això és una mica com la revolució protestant, no? És a dir, el catolicisme defensava la idea de que només et podies relacionar amb Déu a través de l'Església i, per tant, tenia el monopoli de la relació amb la divinitat. El periodisme, fins a internet, tenia el monopoli de la publicació de la informació. I, per tant, això li donava un poder i una part del seu negoci consistia en administrar aquest poder de publicar. Avui en dia, el periodisme digital és més protestant. És a dir, qualsevol pot publicar. el que distingeix el periodisme del no periodisme no és la publicació, sinó és, o pot ser, la qualitat, la credibilitat, la fiabilitat...
Jo... Tu apuntes en algun lloc, no ho trobaré ara, un element que em va cridar l'atenció, perquè parles d'intenció, no? El periodisme es distingeix també per la intenció que té, per el que vol fer, no?
Clar, el periodisme no vol canviar el món.
Em sembla el que vol... deixes a Gomis en algun
sí,
moment, no?
Sí, el periodisme el que vol és explicar el que passa. És evident que quan tu expliques el que passa, incideixes, com deies tu abans, en el que passa en el món. Però jo crec que no es pot confondre l'activisme amb el periodisme. És a dir, està bé que hi hagi un activisme que empenya el periodisme a trencar amb les cotilles que té amb el seu, la manera de funcionar actualment. Però la finalitat del periodisme no és l'activisme, és la informació. L'activisme, en tot cas, ha de ser la conseqüència dels ciutadans. Sí, això no ho he
tenint. Tot aquest món, Twitter, les xarxes socials, etc., què és el que poden millorar del periodisme tradicional?
Mira, aquí hi ha un document que segur que tu coneixes segur millor que jo, que és aquest document del Post-Industrial Journalism, que jo crec que aquests individus fan dues preguntes que ens hauríem de fer contínuament al periodisme. No? Una és, què pot fer millor la gent que els periodistes? I hi ha moltes coses que la gent pot fer millor que els periodistes. Per exemple, captar els successos. No? Això que en anglès en diem els breaking news. No? Avui en dia, gràcies a les xarxes socials, tenim una cobertura molt millor dels successos. Tenim imatges que abans no teníem, tenim vídeos, tenim testimonis, tenim molt de material que abans havíem de reconstruir un cop havia passat el fet. Per tant, és evident que el periodisme mai podrà competir amb la gent a l'hora de senyalar l'alarma de que ha passat un succés. Això sempre ho farà millor la gent i ho farà a través de les xarxes socials. El que ha de fer el periodisme a darrere és reconstruir el fet, explicar-lo, interpretar-lo, contextualitzar-lo, etc. No? I això sí que és una feina periodística que la gent, el testimoni d'un accident, no té per què parar-se a pensar quants accidents com el de German Wings hi ha hagut. En té prou amb dir, he vist un avió que ha caigut. Punt.
No,
ja
se li,
no, puc
no
fer
se li
més.
Reclama més.
No se li reclama més. Però també és veritat que nosaltres no cal que fem aquesta feina que abans fèiem i podem alliberar energies. No? Abans teníem l'escàner. Per què estàvem tot el dia escoltant l'escàner de la policia i dels bombers? Per intentar arribar al succés el més aviat possible. I sabíem que a la policia era el primer que s'enterava d'un succés, però ara no. Ara el primer que ens diu que hi ha un succés és el testimoni, no? Per tant, aquesta pregunta ens l'hem de fer. I possiblement hi ha coses que fa millor la gent que no els periodistes. I això han de ser, deixar de ser de feines periodístiques. I després, el Post-Industrial Journalism es fa una altra pregunta que també ens hem de fer, que és què poden fer millor les màquines que els periodistes? També hi ha coses que les màquines poden fer millor que els periodistes. No ens ha de fer por aquesta pregunta. Possiblement, les màquines tenen una capacitat de processar i d'emmagatzemar dades molt més gran que la que teníem abans quan arribàvem a primer de facultat i ens deien fes-te un arxiu. No? I tu començaves, si tenies una dèria molt clara, no? Pues començaves a fer-te un arxiu i a intentar tenir totes les notícies classificades, recuperables, guardades. Avui en dia això ho fan molt millor les màquines. I només que nosaltres ens esforcem una mica i etiquetem bé les informacions que fem i codifiquem bé les informacions que fem, encara ho fan millor. Per tant, deixem que això ho facin les màquines. No? Per tant, jo crec que ens hem de despullar una mica, no?, d'adherències que fèiem en l'era industrial. Ara, per exemple, té valor picar en un sistema editorial una nota de premsa? No té valor. No té valor perquè el que ha fet la nota de premsa ja l'ha penjat abans que tu la piquis a internet. No té valor perquè el buscador preferirà sempre la nota que han penjat primer els protagonistes que no la teva. No té valor perquè si només copies la nota de premsa, el buscador et dirà que allò no és original. Per tant, hi ha coses que fèiem que tenien sentit en l'entorn industrial i que ara simplement no tenen sentit i que el que hem de fer és alliberar la gent que teníem fent això, no per despedir-la, com volen alguns, sinó per posar-la a millorar la informació que tenim. No? Hi ha hagut, per exemple, una mica de problema, perquè hi ha una empresa nord-americana que està treballant amb això de la redacció automàtica de notícies. No?
Estan redactant notícies d'esports, de moment
d'esports. Bueno, o de terratrèmols, no? És veritat que el breaking news d'un terratrèmol és sempre el mateix. Hi ha hagut un terratrèmol de XXX en l'escala de Richter que ha afectat a la zona de XXX, amb X morts i X ferits. Si això ens pot alliberar de que hi hagi un individu fent guàrdia a les 4 del matí, putejant-se per donar aquesta notícia, doncs perfecte, posem-lo a buscar històries, no? A les 9 del matí. Vull dir, jo crec que hem de fer aquest exercici que moltes vegades, sobretot en els mitjans tradicionals, en costa dir això és immutable, sempre ho hem fet així, perquè és evident que molts dels mals del que ens passa és de la nostra pròpia incapacitat d'innovar. No? El periodisme estava molt acomodat, pensant-se que mai li passaria res. Jo en el llibre faig una pregunta una mica incòmoda, no? És dir, com pot ser que Google no ens l'haguem inventat els periodistes?
O com pot ser que no el comprarà el New York Times quan va tindre l'ocasió?
O com pot ser que no el comprarà el New York Times, no? És dir, vol dir que estàvem molt instal·lats, no? És dir, estàvem instal·lats i havíem confós el negoci. No? Jo tinc una rotativa molt potent i com que tinc una rotativa molt potent no necessito el senyor Google, no necessito... Bueno, doncs, escolti, ara resulta que la seva rotativa és un llast en comptes de ser una... No, és que jo tinc una concessió de televisió de l'Estat. Bueno, està bé, pues, tingui-la, però li fotran Imagenio i vostè quedarà ja diluït en un munt de canals i si el paio que fa la tuerca parla de la crisi en uns termes que la gent entén millor que a vostè, pues, la gent anirà a veure la tuerca, que no té cap concessió.
Deixa'm que faci dos aclariments. Un primer, quan deia lo de l'escàner, encara fa uns quants minuts, però algú s'haurà quedat pensant que és aquest escàner. Totes les redaccions hi havia un escàner connectat a la policia. No em pregunteu si era legal o no. Ni ho sé ni crec que ningú sàpiga contestar, però allà estava i anava avisant de morts i de coses d'aquestes.
Bueno, i sabies els codis. Sabies, código
1. 4-3, no sé on.
4-3-3, sí, sí.
I després que efectivament el Google, quan es va crear Google, van anar a oferir-lo al New York Times per si volien comprar-lo. El New York Times no va trobar cap utilitat a Google, que deu ser un dels errors més magistrals.
Això no ho sabia, però...
Més magistral, sí, sí, van anar Larry Page i el Serge Bean, van anar al New York Times i van dir, escolta, hem fet això, ho volen comprar, i el New York Times, això no té cap interès. Bé, en fi, deuen estar... maleint l'hora en la qual van prendre una decisió tan estranya com aquesta. N'hi ha una part que tu la toques de tant en tant, va apareguent, desapareguent, que és la qüestió, efectivament, de la crisi, no ja de la crisi de conceptes periodístics, sinó de la crisi econòmica dels mitjans, sí. No? De com, clar, tot això ha mogut el territori, també, ha mogut la partida, i avui en dia és molt complicat per un mitjà sobreviure, és a dir, els costos que té un mitjà, són complicats.
Sí, perquè jo crec que el que està més en crisi de tot és això que en diem el model de negoci. Uh-huh. És a dir, que està en la base de molts dels errors que han comès les empreses periodístiques. No? El model de negoci és dir, bueno, escolti, jo controlo un canal, no? Aquest canal fa que jo tingui un públic captiu d'aquest canal, vostè, si no passa per aquest canal, no pot arribar al públic, per tant, jo li cobro un peatge per passar per aquest canal. I, per tant, si vostè vol anunciar alfombres a Barcelona, doncs té 4 diaris i ha de passar per un d'aquests canals i qui té l'ample del canal més gran, doncs cobra més perquè li permet passar més missatges. Bé, això entra en crisi, no? Perquè ara la decisió està en el consum i no en la publicació. No? El que dona valor a un text o a un contingut no és que el publiqui el diari X o la televisió Z, sinó que tingui tantes visites de tants usuaris. I, per tant, això, des del meu punt de vista, fa que un negoci que fins ara estava muntat a l'engròs, no? I miri, com que no hi ha ningú més, jo sóc TV3, com que no hi ha ningú més que li asseguri arribar al 15% de la població de Catalunya, el preu de l'anunci és tal. Si dintre d'aquest 15% vostè té gent que no és susceptible de comprar aquest producte, que no fa cas dels anuncis, etc., a mi no m'importa, perquè esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, como las lentejas. No? Això és un negoci a l'engròs. No? Tu contractaves una campanya i contractaves molts anuncis durant molts dies per tenir una cobertura, etc. El mateix passava als diaris, a les ràdios, etc. Avui en dia, el negoci és el detall. El negoci és, escolti, jo tinc aquest contingut el mira aquesta mena de gent, potser la gent que mira aquest contingut, que no són molts, però que estan molt interessats en aquest tema, coincideixen amb els seus potencials clients, anem a veure com els hi presentem el seu producte en aquesta comunitat. Però això vol dir que on abans tu venies 300.000 GRPs amb una operació, doncs ara has de fer 100 operacions de 30.000, de 3.000 GRPs. I per tant, això obliga a canviar la mentalitat de les empreses. No? I obliga també a canviar la relació amb els consumidors. Vostè, miri, vostè és d'esquerres, viu a Barcelona, doncs ha de comprar el periòdico. No té alternativa. Ara no. Ara, si sóc d'esquerres, doncs puc comprar el periòdico, o puc llegir VilaWeb, o puc anar-me'n...
O puc conformar-me amb el Twitter.
O puc conformar-me amb el Twitter, o puc agafar una mica de cada cosa. És a dir, per tant, ha de canviar la mentalitat, no?, de què venem i com ho venem. Abans, els diaris, per exemple, ens havíem muntat un negoci que era molt segur. Cada dia veníem totes les notícies que produíem. Jo he fet 150 notícies, els hi empaqueto en un diari, 1,30 €. Oh, és que jo només volia la crònica del Messi. Ja, em sap greu, però això va en paquet. No? Clar, això era un negoci molt segur, molt difícil, però molt segur. Ara no. Ara la gent diu, no, escolti, jo vull llegir el del Messi. És més, no vull llegir tot el que em diu un diari de tot el que passa, sinó que vull llegir tot el que diuen tots els diaris del que a mi m'interessa. Per això jo crec que una de les coses que té bastant de futur és això del Blendl, que és vendre notícies
en comptes...
Exactament, no? És dir, escolti, vostè què li interessa avui això? Doncs pagui 10 cèntims per el que li interessa, no per l'€30 o la subscripció. Hem traslladat a l'entorn digital, als mitjans, no?, la idea de subscripció. És una idea molt poc digital, no? Perquè tu no estàs subscrit a res en el món digital. Estàs com a molt connectat, estàs registrat, el llenguatge és un altre. No? Per tant, ha de canviar la mentalitat de la comercialització de la informació i de la comercialització de la publicitat. Quin és el gran error que vam cometre els diaris? I l'estem pagant. No? Vam dir, bueno, jo tinc 800.000 lectors de paper, que per tenir-los tinc uns costos enormes, perquè he de tenir una rotativa, una distribuïdora, un quiosc, etc. Ah, si els poso a internet, doncs tindré 3 milions de lectors. Si amb 800.000 lectors del paper recapto 100 milions d'euros, amb 3 milions de lectors de l'internet recaptaré 300 milions d'euros. Per tant, no cobro els continguts. Aquesta va ser la idea inicial que vam tenir els diaris, en aquest cas. No? És una idea totalment equivocada, perquè els 3 milions de lectors de l'entorn digital no valen el mateix que el del diari, perquè ni estan en les mateixes condicions ni competeixen en el mateix mercat. Home, jo tinc 800.000 lectors de paper i La Vanguardia en té 850.000. Gairebé són els mateixos. Però em poso a internet i jo tinc 3 milions d'usuaris o de visites i el New York Times en té 30 milions. Per tant, la magnitud és diferent. Jo crec que aquí s'ha de fer un esforç de pensar i tornar una mica a la idea primigènia, que jo crec que mitjans, per exemple, com VilaWeb, expliquen molt bé, i jo ho poso en el llibre, que és la idea dels mitjans com a comunitats. No? Una comunitat lingüística, o una comunitat ideològica, o una comunitat
d'interessos,
el que sigui. I això genera aquesta parauleta que abans en dèiem compromís, no? Però això sona una mica a missa, i ara anem de dir engagement, no? Bé, doncs diem-li engagement, però és el compromís.
És el compromís.
És el compromís, eh? Jo estic compromès amb aquest mitjà, i aquest mitjà està compromès amb mi. Per tant, serà lleial a les meves expectatives, serà lleial, em respectarà, i jo el respectaré. I d'aquest respecte em pot néixer una relació econòmica, de moltes maneres. Doncs, pagant per la informació que em donen, pagant perquè existeixi, comprant productes que em ven, però la base no és el que jo tinc captiu en un territori, sinó la base és el compromís, l'engagement. No? Jo crec que aquesta és la mentalitat que ens falta als mitjans tradicionals de passar i d'aprendre que aquest compromís té evidentment, si és en un mitjà periodístic, té una base informativa, però no només informativa. No? Dels 850.000 subscriptors digitals del New York Times, que és l'èxit que ara tenim per ensenyar, 200.000 ho són d'això del cooking. No? Mm. Bueno, a mi això és la que no ens ha de fer cap fàstic, perquè abans també hi havia, a lo millor, 4.000 compradors del periòdico que el compraven per l'horòscop. Per l'horòscop i per la informació. O sigui, era la via d'accés. No?
I el famós tema dels petits anuncis. Quanta gent comprava els petits anuncis, diumenges per buscar feina o pis.
Per buscar feina o pis, etcètera, etcètera. Mm. No? Bé, si resulta que ara la gent es compromet amb el New York Times per la cuina, què li interessa al New York Times? El que li interessa és que estigui còmode i que a poc vagi passant de la cuina a d'altres espais que té el New York Times. Doncs aquest esforç l'hem de fer tots els mitjans, pensar quina és la nostra comunitat, com ens hi podem relacionar, com l'escoltem i com conversem. No? Que finalment, jo crec que la idea que hem de reprendre és que el periodisme és una conversa, no un monòleg.
Mm. Tu al final del llibre fas un decàleg, de conclusió de quines coses s'haurien de canviar i de quines coses s'haurien de buscar. Normalment així solem acabar fent una pregunta que tot el món diu no puc contestar-la, però que jo crec que en el cas aquest amb el decàleg a la mà alguna pista n'hi ha, que és on veus que estarà tot això d'ací a 5 anys?
Jo crec que tindran més importància els periodistes i menys importància els mitjans. El que passa és que hem de veure com organitzem. És a dir, jo el que defenso finalment al llibre és que a mi m'encanta aquesta professió. Tu has dit que estava escrit des de la passió i és, per mi és un dels millors elogis que puc rebre. No? A mi m'encanta aquesta professió. Perquè el periodisme sigui una professió, ha de ser una activitat econòmica. No dic un negoci, dic una activitat econòmica. Doncs hem d'aconseguir que continuï sent una activitat econòmica. I possiblement els mitjans avui no són l'instrument més adequat per ser una activitat econòmica, però hem de reinventar la manera d'organitzar-los.
Albert Sáez, El periodisme després de Twitter, aquest llibre publicat per 3 i 4, no sé si ho hem dit a l'inici, però en qualsevol cas es troba fàcil a les llibreries. El periodisme després de Twitter, Premi Octubre d'Assaig 2014. Albert, gràcies per haver-lo escrit, especialment per haver sigut tan honrat en la mescla entre la persona universitària i el treballador de mitjans, i per haver-te despullat intel·lectualment com ho has fet en el llibre. I gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres aquesta setmana.
Gràcies a vosaltres.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Què voleu? Quilos d'emocions, de somriures, de sorpreses?
Veniu a la mostra d'Igualada, al Mercat d'Espectacles per a tots els públics de Catalunya.
Teatre, clown, titelles...
Música, dansa, màgia...
Més de 100 representacions!
La mostra d'Igualada, 26a Fira de Teatre Infantil i Juvenil, del 16 al 19 d'abril. Organitzen Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya. La mostra igualada.cat.
Per remenar i triar.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia.
Bon dia, s'han acabat les vacances, eh?
Com han anat les processons de cotxes?
Les de cotxes no ho sé, les del Ku Klux Klan bé.
T'has posat el cucurutxo?
Sí, hem anat de processó per tot arreu.
No, sí, això, aquests dies és el que té. A veure, de què parlem avui?
D'una creu.
D'una altra creu?
D'una altra creu, sí.
Continuem amb la creu.
Continuem amb la creu perquè avui parlarem dels virus.
Ah, però això, això amb una aspirina ja en tenim prou, no?
Els d'informàtics.
Ah.
Els informàtics, que és una creu que hem de patir tots i que l'hem d'arrossegar entre tots.
Fins i tot els de Mac, sempre hi ha aquell mite, Linux i Mac no tenen virus.
En tenen molts menys, però simplement... A veure, hi ha dos motius importants. Mira, em fas parlar del tema número 7 que tenia la llista.
Doncs escolta, no, ja hi arribarem.
Parlem del 7. No, però tenen dos punts al seu favor. Una, el sistema està més ben muntat. I estar més ben muntat vol dir que està més segur, és més protegit. Normalment, i això és un consell per als usuaris de Mac i de Linux, normalment no es fa servir un usuari amb drets d'administració del sistema. De manera que si t'entra un virus que et pot entrar, i existeixen virus per Mac, la destrossa que pot fer és més limitada. El segon és que com que hi ha menys Macs i hi ha menys Linux al món, un virus per al Mac o per Linux surt menys a les notícies. I el que li interessa, una de les coses que més li interessa a un senyor que fa virus, és que en parlin d'ell, i que en parlin molt. Tot i que, diguem-ho fluixet, si ara sortís un de Mac que tingués molt d'èxit, sortiria segur a les notícies.
I tant.
Sortiria segur. I depèn del que entenguem per virus, i ara ja començo a lligar-ho. Si per virus entenem també el que se'n diu malware, és a dir, allò, programes que et fan nosa, però que no et desmunten l'ordinador. Allò que et desmunten el navegador perquè en lloc del teu cercador, que normalment és Google, facin servir un altre cercador. Que...
Això és virus?
Això se'n diu malware, perquè, de fet, no et fa malbé res de l'ordinador, no et desmunta el teu ordinador, sinó que et modifica la conducta que tu volies que tingués.
Interfereix en coses...
Interfereix. Hi ha moltes vegades que la paraula és emprenya. És a dir, allò que busques una cosa i et surt per allà al mig una mica de propaganda i dius, i aquesta gent, per què em surt ara propaganda si el que estic buscant és més a saber què? Això emprenya, no és exactament un virus. I de malware n'hi ha per tots els sistemes. I per Mac també n'hi ha. Però sí, n'hi ha molts menys, és més difícil, hi ha menys gent que el faci servir. Però, com les meigues, haver-los, ai-los.
Yeah. Bueno, doncs d'entrada, utilitzar Mac o Linux ja és un antivirus d'entrada.
És un antivirus perquè, encara que ja en parlarem que hi ha antivirus també per Mac i per Linux, molt poca gent els utilitza. Així com si tu tens un PC i normalment no ets molt, molt curós amb els teus hàbits interneteros, val més que tinguis un bon antivirus. Si tens un Mac pots viure amb una certa...
Instal·les el sistema operatiu i l'antivirus al costat.
Segur.
Segon
sempre.
Pas.
Sí, ha de ser sempre. No, instal·les un virus, un antivirus, que substitueixi el de Microsoft, que és un desastre.
Caram.
No. Durant una temporada va estar molt bé, però van deixar de dedicar-hi recursos i d'actualitzar-lo, i ara l'únic que pots fer és posar-te en un altre. Ja veureu que n'hi ha molts en el mercat. Però bé, al final, què és un virus? Clar, segons com analitzem el que és un virus, podem posar també el malware per allà entremig. Però és un programa que, si diem, és un programa que altera el funcionament normal de l'ordinador. Un malware també entra a la definició de virus perquè també l'altera. Però també un virus té altres característiques, que és que es pot reproduir. És a dir, sense autorització de l'usuari, evidentment. Tot això és...
Tot va per sota.
Tot va per sota sense que tu li hagis dit, fes això o fes l'altre. Es pot replicar en el teu ordinador o en d'altres ordinadors. S'autoexecuta, és a dir, quan no cal que tu li diguis, una vegada estàs infectat per un virus, ja no cal que tu li diguis executa aquest programa perquè el virus funcioni, sinó que ell ja es posa allà on li interessa per executar-se automàticament. I, a més, i aquí és la part negativa, pot modificar o esborrar arxius que tu tinguis. I no només esborrar-los, sinó que ara ha sortit una varietat de virus que es diuen CryptoLockers, que són molt emprenyadors, que el que fan és t'agafen els teus arxius de Word, Excel o PowerPoint, te'ls encripten, per això es diuen CryptoLockers, i et demanen que els hi paguis un tant per desencriptar-los.
A veure, i on pagues?
Pots pagar en bitcoins, pots pagar en PayPal, pagues a on et surt per pantalla. Per pantalla et surt una notícia fantàstica.
Faciliten molt el pagament.
Sí, sí, això, per això no...
No has d'anar allò a un parc i deixar els diners en una bossa.
No els has de deixar en una bossa, no. Pots pagar en PayPal, en bitcoins, totes aquestes coses, perquè ells, si volen, perquè no, clar, no tens cap seguretat de que a continuació d'haver fet el pagament ells et donguin el sistema de desencriptar els arxius.
Tu amb això t'hi has encarat un
virus d'aquest tipus? Jo m'he trobat un virus d'aquest a casa d'un client, sí senyor.
Ostres, tu, això ja és rebuscat, eh?
I es va constituir una associació d'usuaris afectats pel CryptoLocker, d'això fa una mica més d'un any, que van fer com una espècie de grup de treball per mirar de desencriptar els arxius, i se'n van sortir. No els desencriptaven 100% tots, però déu-n'hi-do. Però clar, hem d'entendre que els virus sempre van per davant de nosaltres.
Sí.
I ara ha sortit en les altres versions de CryptoLocker, en encriptacions de 2048 bits, que allò no hi ha força humana que els desencripti. Bueno, sí, però costa una miqueta. És a dir, perquè per encriptar-los fan servir una clau pública i una clau privada, això que hem parlat moltes vegades de com encriptar arxius, doncs fan servir clau pública, clau privada, la clau pública és amb la que comencen a remenar totes les coses i et deixen els arxius que no hi ha manera de treure'ls. Bueno, com sempre fem una mica d'història, perquè no et pensis que això dels virus és una cosa nova, que van sortir als anys 60.
O sigui, gairebé abans que els ordinadors.
Gairebé abans que els ordinadors, però amb un grup de gent dels laboratoris Dell, que aquí us poso els noms, que es diuen McLaury, Wysocki i Morris, van dissenyar un joc que consistia en que aquell joc anés agafant tota la memòria de l'ordinador fins que s'apoderés de tota la memòria, bloquejava l'ordinador i deixava de funcionar. Però era només com un exercici. És a dir, no era per fer cap malifeta, sinó per demostrar que allò es podia fer.
Mira, jugant, es van cremar.
Sí, no, perquè no va ser fins al 72 que hi va haver una mala bava que va atacar un IBM 360. O sigui, això ja estem parlant de dinosaures de la informàtica. Dinosaures perquè eren ordinadors molt grans. El tal Morris, que abans havia fet allò als laboratoris Dell, va fer un programa que el van anomenar Creeper. Un creeper és una enfiladissa, en anglès, i era una planta enfiladissa que et sortia i et deia a veure si ets capaç d'agafar-me. Però van fer un antivirus que es deia el Reaper, que era una segadora. La segadora es carregava el primer virus que va existir. Però un de les persones que més en sap i més n'ha sapigut tota la vida de virus és el doctor Fred Cohen. Us poso el link de la Wikipedia perquè llegiu la seva història, és increïble. És un tio que és considerat l'inventor dels antivirus i dels estudis per combatir els virus. Tot i això, el 84 va fer unes definicions, però el 87 ell mateix va demostrar científicament que era impossible fer un antivirus total. És a dir, que per molt que fessis, un virus sempre aconseguiria passar-se per sobre d'un antivirus. És a dir, que és impossible, i això segueix sent realitat, és impossible que un antivirus conegui i ataqui tots els virus que hi ha al món. O sigui, que tingueu antivirus no és una seguretat 100% de que no
les passarem. Sempre anirem al darrere dels virus.
Sempre anirem al darrere dels virus. I això ja es va demostrar, però científicament. Però després dels més famosos, recordeu el 88, un que es deia Jerusalem?
Jo, per sort, no.
Que s'instal·lava als ordinadors, i ara veuràs com si te n'en recordes, i s'executava el divendres i 13. O sigui, quan era divendres i 13 s'executava el virus. Després hi havia el Palotes, que sortia amb barres.
Palotes.
Aquest també va ser molt famós. El 88 va sortir el del ping-pong, que aquest n'has de recordar. El ping-pong feia una piloteta de ping-pong que anava donant voltes per la pantalla. No feia res.
Bueno, emprenyava.
Emprenyava, és a dir, sí. Però destrossar no feia res. I el que ja va, sortir a tots els diaris, un que es deia I Love You, a l'any 2000, que va infectar milions d'ordinadors. Aquell va ser un dels primers virus a escala mundial que va sortir. Sobretot, ja propiciat perquè hi havia molts ordinadors interconnectats.
Fins... Clar, la xarxa suposo que...
Clar, la manera de que els virus es anessin replicant fins que els ordinadors no estaven connectats amb xarxa era sistemes més pedrestres com el disquet.
El disquet.
Hi havia un disquet infectat i si tu posaves un disquet infectat...
Jo crec que tots els disquets estaven infectats, eh?
És possible, és tots. Possible. Però després, clar, els antivirus el primer que feien és que quan tu posaves un disquet a la disquetera, el primer que feien era analitzar-lo. Primer bloquejaven, analitzaven, i si estava bé et deixaven seguir. Després dels disquets, clar, van venir els CDs, que eren molt més difícils, perquè el CD una vegada fet ja no es podia escriure. Però clar, si l'infectaves, anem a dir, entre cometes, de fàbrica, el mal que podien fer era considerable. Després van venir els USBs. Clar, un USB infectat, el posaves a cap ordinador. Però ara ho tenen molt més fàcil. Envies un mail, amb aquell mail li poses un virus en format imatge, per exemple, en format PDF, o
un
format,
link, o el que sigui.
O en format doc, o un link, i ja has begut oli. Si no estàs ben protegit, ja has begut oli. Però explicaven a aquesta gent les diferències entre cucs, troians, spyware, malware. És a dir, en funció de la seva capacitat de fer destrosses.
O de finalitat, suposo que també, no? Perquè hi ha
o de finalitat. Són... Hi ha alguns que són només empipar. Sí. És a dir, mira que bo que soc, que he fet un programa que es reparteix a milions d'ordinadors i que diu, bon dia, l'he fet jo. I de mi em parlaran tots els diaris. Però hi ha d'altres, i per això, perquè existeixen molts virus, hi ha d'altres que es dediquen a agafar adreces de correu. Això ara ja ha baixat de moda, però hi havia molts virus que s'instal·laven, t'agafaven l'adreça de correu, la teva i la de totes les que tenies a la teva agenda, i els enviaven a l'autor del virus. L'autor del virus l'únic que anava fent era una fantàstica llista d'adreces de correu on poder fer un spam massiu. De
o
tot
vendre
el que havia...
les empreses vendre, servidors
sí,
d'espam.
Sí, vendre, si ell no era el que feia l'espam, doncs venia aquelles adreces. Altres coses que s'han fet, que són els famosos botnets, és... via troians, que són els que entren per la porta del darrere, com el cavall de Troia, és agafar el control d'aquell ordinador. Agafar el control d'un ordinador no té cap gràcia, perquè és molt fàcil de fer-ho, però agafar el control de milions d'ordinadors té més gràcia.
O d'uns ordinadors sensibles d'algun govern.
O uns sensibles d'un govern, però sobretot el que feien era per tenir molts ordinadors que en un moment determinat poguessin executar una acció simultània. Per exemple, bloquejar un lloc web o bloquejar un servidor perquè li feien peticions des de milions d'ordinadors i tiraven a terra el servidor. El que va passar, sense anar més lluny, en el
9N.
El 9N. És a dir, que un fotimer d'ordinadors des de totes les parts del món es van concentrar en pocs
consultar una pàgina i la col·lapsen.
I la col·lapsen. És a dir, això era l'objectiu dels bots. És a dir, un era l'objectiu d'anem a recuperar, i clar, i després hi ha un altre objectiu, aquest és més difícil, però també ho aconsegueixen, és trobar la teva informació de crèdit o de comptes corrents o de targetes per tenir aquesta informació i després poder-te agafar els diners. És a dir, com que això moltes vegades, a més, la tenim encriptada, hi ha virus que el que es dediquen és a veure el que tu tecleges, o sigui, a veure, no ho miren, sinó a analitzar el que tu tecleges en el teu ordinador. I en funció de les combinacions poden arribar a determinar que allò és una targeta de crèdit, per exemple. És a dir, clar, una targeta de crèdit, si no m'equivoco, són 16 números, una data de caducitat i 3 o 4 dígits del codi aquell ocult.
Sí.
Si detecten aquesta seqüència de números, poden dir, això és possible que sigui una targeta de crèdit, me la quedo, l'envio en el meu amo i ja li enviaré per això. A veure, la pregunta que tothom s'ha fet és, i com puc fer que no tenir un virus a l'ordinador? Primer de tot, tenir el nostre sistema actualitzat. És a dir, els virus entren moltes vegades degut a errades de programació en el software que estem fent servir, en el sistema operatiu o en els navegadors o en els Words, els Excels, el que sigui, programes que estem fent utilitzant normalment. O sigui, normalment aquestes actualitzacions que ens diuen que fem en el nostre sistema operatiu no és perquè... A vegades és perquè han fet una millora, però normalment és perquè han descobert.
Per tapar forats.
Forats, i que el que fan és tapar-los. Forats que amb Java, per exemple, cada 2x3 troben, i com que tothom té el Java, fins i tot els de Mac va haver una temporada que es van negar a executar Java en els seus ordinadors per la quantitat de forats i de problemes de seguretat que donava. Per tant, actualitzeu, no sigueu mandrosos i actualitzeu els ordinadors. Desconfieu, és a dir, quan us enviïn un arxiu i no sabeu què hi ha dins de l'arxiu i no sabeu qui l'ha enviat, desconfieu. No feu clic en un arxiu i diu, ai, mira, m'ha arribat un Word, vaig a fer clic. No,
un PowerPoint.
Si no sabeu que, per molt que us diguin, això és això o això és allò. No sigueu promiscus i no us en refieu de res. I d'allò que us diuen, faci clic aquí que li donarem un premi. A vegades és veritat, et donen 2 premis. El que t'han promès que és veritat i el virus que et ve per l'altre costat. És a dir, tens doble premi pel preu d'un. O sigui, no sigueu promiscus quan estigueu navegant i no feu clic. Va haver un estudi d'una universitat, d'això fa uns anys, que van posar una pàgina que havia un gran botó, una pàgina en un web que havia un gran botó que feia, feu clic aquí que us instal·larà un virus al vostre ordinador. I la gent feia clic.
És molt llaminer.
Però, és a dir, aquests quan van fer el resum de l'estudi, no s'ho explicaven. Diu que si fan clic aquí l'instal·larem un virus i la gent feia clic. No que li regalarem un viatge al Carib, no, és que l'instal·larem un virus. Bé, és igual. I després, si no compliu totes aquestes condicions, o encara que les compliu, l'ordinador és utilitzat per molta gent i no en sabeu què passarà, instal·leu un antivirus. Jo us poso unes quantes adreces, un parell d'antivirus que a més són gratuïts. És a dir, no cal ni pagar. S'ha d'anar al tanto perquè són aquells programes que a la que et despistes t'han fet pagar. Perquè tenen versions de pagament. Yeah.
I en aquest despistes... I et deuen anar insistint.
Sí, faci això, escolti, faci clic aquí, que li instal·larem una versió que és molt més bona i que, total, per 10 euros aquí tindrà la meravella de les meravelles. Bueno, si voleu gastar-vos 10 euros podeu fer-ho, però no és en absolut necessari. Els d'Avast, que és un dels que us recomano, a més tenen tota la interfície en català. Tenen les versions bàsiques que instal·leu i ja està. Però després podeu anar remenant per dins, que hi ha moltes, moltes, moltes configuracions. Hi ha un altre problema, que és els virus als mòbils. I no hi ha pràcticament cap antivirus que funcioni. Ha sortit aquesta setmana un estudi d'una empresa, G-Data, que és una empresa alemanya que es dedica a fer antivirus, que diu que han detectat 4.500 programes maliciosos per Android per dia. Nous. 4.500. Diu que el 2014 es van detectar a Android més de 1,5 milions de programes maliciosos i no tenim defensa. Totes les xifres aquestes de les empreses d'antivirus, agafeu-les sí. una mica amb pinces.
Una mica alarmistes segur que són.
Sí, però alguna part de veritat hi ha en tot aquest resum. I finalment, la pregunta que tots us feu és què heu de fer quan estigueu infectats?
Trucar-te.
Escoltar el programa de la setmana que ve.
Ah, mira. Doncs moltes gràcies pels consells i així ho farem.
Vinga.
Que vos demana perdó. I que vos n'en recordeu de què et trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. El cert és que demà de matinada en Jordi Roca morirà. Morirà.
Demà en aquestes hores, ai las, ja seré mort. Demà en aquestes hores m'hauran donat garrot. Tan sols pel teu amor, tan sols pel teu amor. Demà en aquestes hores, ai las, ja seré mort.
Alça els teus ulls, Garrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs pla de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer es demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava. Estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta.
T'estim com t'estimava i fins demà t'estimaré. I si hi ha una altra vida allà t'esperaré. Mai més no et podré dir t'estim, 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 perquè demà en aquestes hores m'hauran donat garrot.